Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. Operació antiterrorista a Barcelona i a Igualada. La duna a terme des de primera hora del matí els Mossos d'Esquadra. El dispositiu que té el nom d'Operació Alexandria és per desarticular una cèl·lula jihadista que tindria capacitat i intenció d'atemptar Catalunya. Els seus integrants estan acusats de terrorisme, delictes contra el patrimoni i la salut pública i organització criminal. A Barcelona l'operació se sap que té lloc als districtes de l'Eixample, al barri del Clot, Ciutat Vella i al barri de la Ribera. A la Ribera es podria detenir un responsable de la cèl·lula jihadista que se sap que tenia intenció d'atemptar a Catalunya. A Igualada, els Mossos ja han fet una detenció. En total, s'espera que es facin una desena de detencions. Al barri del Clot de Barcelona, els Mossos han entrat en un edifici de dues plantes del número 596 del carrer Consell de Cent. Al barri de la Ribera, l'operació es fa al carrer Arc de Sant Cristòfol, número 6. L'operació, han informat els Mossos a Twitter, és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació de la Policia Catalana, tutelada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. D'altra banda, Esquerra Republicana i el PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya i el PDeCAT, allunyen la possibilitat d'avalar la tramitació dels pressupostos. Després de setmanes de debat intern entre partidaris i contraris de donar oxigen al govern de Pedro Sánchez, els dos principals partits independentistes, en el mateix dia que es van presentar els comptes públics al Congrés dels Diputats, van coincidir a endurir el to dels seus posicionaments al voltant del debat pressupostari. Amb clau internacional, May crida a votar l'acord del Brexit pensant en què diran els llibres d'història. Si no hi ha cap sorpresa, la primera ministra britànica viurà una derrota històrica perquè tot apunta que la cambra rebutjarà la proposta. I també, en plana d'agenda religiosa, l'agenda oficial de tots els esdeveniments disponibles pels peregrins des del 22 fins al 27 de gener d'aquest any, entre els quals hi ha actes en els que hi participarà el papa Francesc. I també en clau d'agenda, també per avui, pregària a partir de 2:45 de la tarda, com tots els dimarts de cada mes.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ahir estava planxant quan em van trucar per telèfon. Em vaig oblidar de què estava fent. I pam, vaig cremar els llençols. I aquest matí veig que al Corte Inglés hi ha el 50% de descompte en jocs de llit, fundes nòrdiques, tovalloles, barnussos, paelles, coberteries, articles de taula i decoració. Bonica coincidència. No, són les rebaixes del Corte Inglés que són a tot arreu.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs, com sempre, a aquesta hora a Ràdio Estel ens posem còmodes, obrim les finestres, no gaire perquè fa una miqueta de fred, però sí lo suficient com per agafar una miqueta d'aire fresc, oxigen, i empapar-nos una miqueta tots una mica de dels coneixements que ens porta cada setmana el doctor Pros. Benvingut, doctor.
Hola, què tal?
Com es troba? Com porta el fred vostè?
Bé, no?
Sí?
Sí, home. Però no, vols dir que fa tan fred?
Jo no tinc tanta sensació de fred com ens havien anunciat,
sí.
Però també és veritat que com que ens ho havien anunciat tant, i jo sóc la dona de les capes,
sí,
jo vaig
sí.
plena de capes sempre, l'abric, el jersei, la samarreta, la camisa, doncs a l'igual potser no l'estic acusant tant, però...
No ho sé, jo tinc la sensació que no fa tan fred com altres anys, no? És a dir, jo recordo que quan era petitonet, era escolanet a Sant Cugat.
Ah, sí?
Sí, a Sant Cugat hi havia... Sí, sí, hi havia, escolta, un cor d'escolans, tu, que, bueno, quasi podíem competir amb l'escolania de Montserrat, eh?
Home, això un dia,
era preciós,
això un dia
era
ens ha
preciós.
De fer una prova.
Era preciós. I jo ajudava, com a escolanet, em tocava aixecar-me, no sé, a les 7 de la matinada per anar a la primera... ajudar, bueno, d'escolanet a la primera missa, amb un fred que feia, tu. Però allò sí que feia fred, de veritat. Estem parlant quan jo devia tindre 6 anys, 7 anyets, eh? És a dir, que sí. Era molt jovenet. Bueno, ara no, tu, no té res a veure. No té res a veure.
Home, aquí tenim un company de feina, el Ferran, que és de Sort, i anem tots abrigadíssims i ell va amb samarreta curta, amb màniga curta.
Aquest,
i
dius, perquè aquest practica clar, medicina aquest, natural.
Aquest està, eh? Aquest està més curtit que sí, qualsevol sí. de nosaltres, evidentment.
Sí.
Doctor, l'altre dia va caure a les meves mans una revista d'aquestes publicacions locals, de barri, que hi ha sí. molta activitat aquí a Barcelona, i vaig trobar un article que parlava sobre un concepte que vostè l'ha tret bastantes vegades aquí al nostre espai, que és el sobrediagnòstic, o el sobretractament, no? Gent, sobretot gent gran, potser, que no saps com, acaben acumulant una de medicaments al llarg del dia que tampoc saps fins a quin punt pot arribar a ser bo, no, què hem fet malament, quins es podrien evitar, són tots necessaris o no. I hi ha una frase que he trobat aquí, que crec que resumeix bastant bé el tema, que diu, a vegades la solució més efectiva no ve de la mà d'un fàrmac, sinó d'un canvi d'hàbits.
Clar, 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 clar. Jo penso que ara la societat ja comença a adonar-se'n. Mm. És com una espècie ja de clam col·lectiu, tu. De dir, bueno, senyors, per què tants medicaments? Per què tanta química? Aquí ho hem dit, i no. I això no és una denúncia. Senzillament és una visió d'un metge que, amb la perspectiva que et donen els anys, dius, ostres, tu, però... jo ara he esmentat aquesta època d'Escolanet, no?
Sí.
Bueno, doncs, a veure, si ens encostipàvem, com passàvem nosaltres un encostipat?
Passant-lo.
Ja està, no. Fent llit, descans, veure coses calentones, el caldo vegetal, si hi havia febre, doncs, una compresa freda al front... jo recordo que era agradable, perquè tenies aquell cap entumit, aquell cap pesat, no? Això que ara m'expliquen a mi els pacients, però que ho resolen a base de paracetamols i aquestes sí. coses, però així anava. Ahir mateix una mare que em truca perquè està espantada, perquè el nen té febre, i llavors jo li explico, dic, escolta, no tens un estri per practicar una lavativa a casa? Tu saps el que és una lavativa, Bet?
Sí, desgraciadament sí? sé que és una lavativa.
No, escolta, és una eina meravellosa, tu.
Sí, no ho dubto.
És una eina meravellosa. Llavors,
agradable, poquet.
Si es fa bé, no és gens desagradable. Però és que, a més, si tu ets una mare que tens una criatura, això, doncs, que té doncs, 39, 40 de febre, i que el nano doncs, bueno, està ha de guardar, és a dir, aquest nen no va a l'escola aquest dia, no?
Clar.
Tu amb una febre alta li apliques una lavativa amb aigua de farigola? Que dius, i com se prepara una lavativa amb aigua de farigola? Doncs, bueno, mira, imagina't, és una infusió de farigola, però en plan macro, no? Uh-huh. Jo li explicava així per telèfon, això, i no, abans d'ahir, perquè ahir em va trucar, això passava, a veure, bueno, no sé si 24 hores abans o 48 hores abans, però em va trucar ahir per dir-me, perquè jo li vaig dir, dic, truca'm, sisplau, perquè llavors, doncs, esclar, en funció del que t'expliquen, els hi modifiques el tractament,
sí.
amb situacions de febre nosaltres donem una homeopatia que funciona meravellosament bé, i llavors em diu... Escolta, truca, diu, ha anat fantàstic, tu, ha anat fantàstic. És a dir, que tu apliques una lavativa, és que la febre baixa quasi de cop, tu.
Uh-huh.
I llavors m'explica aquesta senyora també de... Diu, esclar, diu, mira, tenim un veí, perquè quan vostè m'ho va... Clar, primer vaig pensar, ostres, una lavativa, tu estem parlant d'un nen que tenia 6 anyets, però bueno, això es pot clar. Aplicar a qualsevol edat. I llavors m'explica que hi havia una veïna que li ha explicat, va fer memòria al moment que jo li parlo d'això de la lavativa, diu que sempre anava amb diarrea, sempre anava amb diarrea. Diu... I algú, no sé qui fos, no? Un veí o una infermera o un metge, no sé, li va explicar, que a mi em va sorprendre una miqueta, amb una diarrea aplicar una lavativa no és massa corrent, no? Però sí. Ah, perquè jo li vaig explicar, dic, escolta, aquesta nena quan, això passa molt sovint, quan li toques la panxa, com la trobes? Diu, uf, la té molt calenta. I dic, això és que té un racó de panxa, allò que diem, abans es deia molt.
Un racó,
molt.
Sí.
Bueno, llavors ella em va recordar això d'una veïna que, tenint una persona, també un nano jovenet, i anava sempre amb diarrea, li aplica una lavativa i llavors es veu que al moment d'aplicar la lavativa va treure un munyoc de mocs xampú que tenia acumulats al budell, no? Mm. Bueno, doncs, això és el que passa sovint. És a dir, traiem una quantitat de coses i això és el que, esclar, bueno, doncs, si es pot arreglar o donant química o això que estaves llegint tu ara en aquest article, que em deies que es pot resoldre d'altres maneres, no?
Clar.
Bueno, doncs mira, és així. I aquest és un principi bàsic de la medicina natural, no? Intentar resoldre les coses molestant al mínim el cos. És a dir, perquè, mira, ara aquí tinc...
Ajudar no sempre és molestar, no?
Aquí tinc tres històries clíniques, que això es produïa l'altre dia, no sé, 11 de gener, en aquesta esqueu.
Tres generacions, em comentava, fora micro,
són,
no?
Són tres pacients que arriben, que arriba la iaia, el fill i el net, no? Estem parlant de quines edats hi vinen aquí,
doncs, 68, 68,
46, i van vindre els tres a cop, venien de Lleida. Bueno, per què faig referència en aquestes tres històries clíniques? Perquè tots ells, en comú, si ara agafem i llegim les històries clíniques, hi ha una patologia respiratòria.
En els tres, en les tres generacions.
En els tres. I si tu... Bueno, mira, la mare, per tant, estem parlant de la senyora que té 68 anys, perquè arriba, ho estàs llegint, una pneumònia.
Sí.
Una pneumònia. S'està tractant encara amb antibiòtic per aquesta pneumònia. Presenta a la consulta una tos, clar, quan jo la sento tossir des de la sala d'espera, dic, ostres, tu, què està passant allà dintre, no? Aquella tos seca, una tos de gos, que diem aquí.
Vertígens, sí. No? Em sembla que també tenia.
Bueno, estava desmuntadíssima. I vertígens. Mm. Bueno, mira, què vam fer? En els vertígens, aquí, amb repetides vegades, d'algun testimoni, que com resolem nosaltres els vertígens. Perquè, clar, llavors, aquesta senyora estava prenent un medicament pels vertígens, després ja li donen un medicament, bueno, l'antibiòtic per la pneumònia, com que té aquesta tos de gos, un altre medicament per la tos de gos, i la dona, llavors, doncs, bueno, quin és el resultat? També o diarrea o estrenyiment, perquè clar, llavors això sovint també va acompanyat de... A part d'això, doncs, una indisposició, una allò que diu, doctor, estic incomodíssima de panxa. Bueno, pel vertigen li van fer una ventosa escarificada, és a dir, amb un punt determinat de l'esquena, i ja va sortir millor. A més, amb una ventosa. I llavors quedava, bueno, la pneumònia, molt bé.
Un sistema que no és invasiu, no?
Li vam donar un medicament homeopàtic per la tos, i llavors, doncs, bueno, espero que hores d'ara estigui millor, no? Això...
L'àvia.
És l'àvia. Però llavors, bueno, el fill té...
46 anys.
46 anys, bueno. I el fill ve per una malaltia autoimmune, és a dir... quan diem una malaltia autoimmune, no sé si algú que ens escolta, aquí...
Home, ens
consulta...
escolta molta gent, no ho dubti pas, eh?
Sí, no, en tinc prova evident. Amb una espondiloartritis anquilosant. Tu no t'ho perdis, estem parlant d'una malaltia autoimmune. Clar, aquest personatge té 46 anys, però quan li fem la història clínica, doncs llegim aquí com antecedents de nen, de petitó, otitis recurrent. O sigui, otitis... Diu, doctor, de nen ho vaig passar fatal, no?
Ho recordava.
I la mare, sí, van entrar primer tots de cop, després jo vaig quedar amb cadascun d'ells, no? I la mare amb el cap anava sentint, volent dir, ai, Déu meu, o sigui, recordant lo malament que ho havien passat. L'havien operat dos vegades de carnots, que sí, de les amígdales, de intentar drenar la mucositat que estava acantonada. I llavors, diu, i durant 7 anys era un dolor constant d'orella. Van aquí a Barcelona, són de fora, són de Lleida, dèiem, no?, amb un metge otorrino que els hi va fer una no sé quina mena de cosa que no me'n sabia explicar massa bé, com una mena de corrents, que el va deixar pitjor del que estava encara. Mm. Però, bueno, per què dic això? Perquè fixa't que quan una persona està doncs, en aquesta situació de otitis durant 7 anys, no? Que ho va passar fatal de nen, vol dir que va prendre quantitats industrials de medicaments.
Clar.
Que és el que ara critica aquest article, no? O sigui, això que explico, que la gent comença a estar una mica... Hi ha altres formes de curar. Quan tu dones tant medicament, és evident que això té efectes, té conseqüències. I per què aquest noi apareix amb 46 anys? Bueno, ara, clar, no amb 46 anys, sinó que probablement això ja fa 8 o 10 anys No, no, mira, repassant la història, diagnosticat d'espondiloartritis amb 18 anys.
Amb 18 anyets,
sí. Ja. Què vol dir això? Que la quantitat de química que es va prendre pels tractaments de les patologies respiratòries, que és el que estem veient en aquests moments, no? De que si antibiòtics i més antibiòtics, i llavors que si hi ha una rinitis en aquell moment, doncs l'antihistamínic tenia febre, perquè, evidentment, amb aquestes otitis feia febre. Doncs els antitèrmics de turno. Tot això sumat potser l'ha portat a una situació que avui no estaria amb aquesta malaltia autoimmune si no hagués pres, que hagués fet com fèiem nosaltres quan érem nanos, no? Que dius, bueno, si et feia mal d'orella, què fèiem? Doncs calor a l'orella. Aquelles, jo no sé si tu te'n recordaràs, però vull dir, quan érem petitons i si havia mal d'orella, doncs oli d'ametlles dolces, 2-3 gotetes a l'orella, amb un cotofluix, i anàvem a dormir amb això. No et sona, això?
No, és que jo otitis, no per sort, no em vaig passar
de
petita.
No, però vull dir, en el teu entorn, no? En el teu entorn. Però això és el que es feia abans, tu, i no hi havia necessitat de prendre medicaments. Per tant, esclar, jo avui, quan veig aquesta quantitat de malalties, nens tan petitonets, tu, amb malalties tan estranyes, que no havíem sentit mai, és allò que dius, bueno, què està passant? Què estem fent malament?
Clar,
no?
Podríem dir que sí, que hi ha potser una part de medicaments que són necessaris.
Sí, clar, evidentment, i també els donem, no?
Però hi ha potser una massa agilitat, no?, a l'hora d'anar acumulant medicaments, sobretot com més grans ens fem.
I això fa que la gent es comenci a qüestionar... A veure, la gent no és tonta, és a dir, ara mateix, de tot això que està caient sobre aquesta crítica tan exagerada sobre la homeopatia, tu, vull dir, els nens, precisament, una de les coses... És meravellós com els nens reaccionen davant d'una homeopatia, però és que en aquests moments, clar, com que hi ha aquesta mena de matxaque permanent, no?, sí, a través dels mitjans, clar, els pares ho creuen també. Que diu, potser sí, doctor, que els diu, vol dir que l'homeopatia funciona? I dic, per l'amor de Déu, si hi ha mils de metges, a mi em fa gràcia perquè on va néixer l'homeopatia? Alemanya.
Alemanya, no?
Bueno, aquí, escolta, tothom aspira a tindre el seu BMW, no? El Golf, el BMW, el Porsche, l'Audi, cotxes alemans. Llavors, resulta que la gent vol emportar un cotxe alemany i, en canvi, l'homeopatia, que és una tècnica... No, no una tècnica, és una especialitat mèdica que neix a Alemanya. Que el creador de l'homeopatia, en Hahnemann, el podríem comparar amb un... Escolta, amb un, és un virtuós, amb un Mozart o un Beethoven, no? I estem criticant si la homeopatia funciona, per l'amor de Déu. I que és el cas d'aquest nen. Anem a la tercera generació.
Això és el que anem a comentar. Ara, sí que hi ha una tercera generació de 3 anyets.
Però és simpàtic, venen els 3 de cop, els 3 fotuts, sí, els 3 malalts, no? I, esclar, la iaia diu, bueno, nens, escolta, fill meu, li diuen al fill, potser que anem a veure un altre, perquè no busquem una altra alternativa. I llavors és quan et venen a veure, no? Però normalment la gent que t'arriben també són gent que venen després d'un llarg peregrinatge. Vull dir, no ha estat fàcil, tampoc. Perquè, clar, quan tu preguntes de part de qui venen, sempre, normalment, venen de part d'un expacient. És a dir...
Boca-orella.
El boca-orella. Boca-orella o boca-boca, com ho dieu vosaltres?
Jo dic boca-orella. Ja també és veritat que hi ha gent que diu boca-boca.
I llavors, si ara agafem la història clínica, ja et dic, l'altre dia va ser molt simpàtic perquè, bueno, doncs, mira, em van ocupar tot el dematí quasi amb ells, perquè, esclar, no són 20 minuts, tampoc, no? És a dir, explorar, palpar, escoltar, clar, parlar... doncs el nen, 3 anyets, bueno, estàs llegint mocs i mocs i mocs, això no ho diu, això m'ho deia la iaia i m'ho deia el pare, no?
Clar, la tercera generació amb
diu,
problemes...
No vull que el meu fill, no vull que el nen es trobi com em vaig trobar jo. És a dir, que es vegi obligat, diu, perquè, esclar, ja li han començat, doncs, a recomanar de que s'hi ha de prendre, doncs, bueno, antibiòtic, i no vull, el pare, no vull dir perquè, esclar, el pare no té coneixements de tot això que estem fent nosaltres, però intuïtivament diu, hi han d'haver altres maneres de tractar. amb un nen de 3 anyets, no? Clar, aquests nens de tan petitons, com que a més ja venen carregats de tot el que ha significat la vacunació aquesta que es fa avui, que també jo penso que bueno, no és que jo estigui en contra, però que també s'ha exagerat la quantitat de tantes vacunes en tants pocs mesos, clar, un nen de 3 anyets no té el sistema immunològic en condicions, no està format, no està preparat per defensar-se d'aquest impacte que li arriba des de fora. Llavors, això suma-li, doncs, això, els antibiòtics, ara diuen que els antibiòtics ja s'han fet resistents, etcètera, etcètera. Clar, llavors, el pare diu, bueno, i què hem de fer, no? El nen també, estàs llegint? O sigui, fixa't que quan el pare, dic, per què me'l porteu? Diu, escolti, doctor, perquè els mocs no el deixen viure. Diu, té una tos nocturna provocada pels mocs que l'obliga a vomitar. És a la nit, diu, l'hem d'aixecar del llit perquè vomita, i ja vomita. Diu, boles de moc.
Yeah.
Ja ho veus, no? I sobretot expliquen que quan entren a l'habitació del nen, no, el dematí, a despertar, fa aquell flaire, aquella olor de...
De mucositat.
Sí, aquí a vegades els tècnics parleu quan entres en un plató de televisió, tal, diu...
Aquí fa olor a humitat, humanitat.
Olor d'humanitat, doncs aquí fa olor de mocs, que també pot passar que faci aquesta humanitat, que hagi barrejada també és amb el tema aquest.
Clar.
És aquesta producció descontrolada i mal gestionada, sobretot, d'aquesta mucositat, doncs fa que, bueno, doni com a resultat aquest flaire, no? Que a vegades tu dius una olor d'humanitat, s'haurien de veure si és humanitat o són mocs humans.
Exacte.
No? Mocs
humans. I en
el
cas, per exemple, aprofito el cas del nen, el pare comentava que a la nit el nen acaba vomitant de tanta tos i que acaba traient mocs. És normal que a la nit tossim més o tinguem més producció de mocs que durant el dia?
Esclar,
o...
perquè saps què passa? Vet que el nen, al posar-se en el llit, és a dir, a l'horitzontal, llavors els mocs drenen amb major facilitat coll avall. Que això en els adults, perquè això, ja et dic, això, escolta, ho està arrossegant des d'aquest nen fins a la iaia.
Sí.
És a dir, la iaia ha acabat ara amb una pneumònia. Mm-hmm. És que és el pànic que tenen la gent, doncs. Però tot això ve perquè hi ha una mala gestió d'aquesta mucositat. Si el pare diu, clar, ja porta... Diu, dos dies d'amoxicilina, no? Li han recomanat 7 dies, però és que l'any passat ja va estar també no sé quantes setmanes prenent més antibiòtics. Llavors això acaba amb mal de panxa, amb diarrees, no? Amb dolor d'orella, a més, no? Clar, tu dius, la tos aquesta... Sí, clar, lògic. És a dir, al posar-te a l'horitzontal, els mocs baixen pel coll, però és que... I són els que provoquen la tos. La tos és un reflexe produït per el propi cos per intentar mobilitzar aquest moc que està enganxat aquí com una lapa, aquí al coll, no? Llavors, doncs, home, nosaltres donem també antitussígens, és a dir, donem algun xarop, alguna infusió d'herbes, donem homeopatia, doncs, si s'escau, una combinació de tot això. I els resultats, sobretot amb els nens, són espectaculars. Però s'ha de dir que aquests mocs mal gestionats, és igual, això anirem arrossegant al llarg de la nostra vida. I llavors, quan tu presentes dies enrere, fa 2 setmanes, 3 setmanes, estaves encostipada.
Sí.
No? Jo et vaig explicar que els encostipats, en el fons, potser no són tan dolents. És a dir, si sapiguéssim gestionar l'encostipat, també, clar, això el metge no t'ho explica. Primera, que no té temps, però és que, segona, també, des del punt de vista del col·lega que s'ho mira amb una versió a un encostipat, és una amenaça. No, ojo, a vegades encostipat no és res més que una crisi curativa, que diem nosaltres de medicina natural, per intentar, és a dir, posar atenció en un focus que es pot convertir, que és això de les cavitats nasals, en un focus que és en un focus que és una autèntica amenaça, perquè aquest focus converteix, doncs, en un cau de porqueria. Llavors, clar, aquesta mucositat crònicament instal·lada aquí dintre, doncs, acaba fent, doncs, o s'acaba convertint en un niu de bacteris i de virus i de gèrmens, que són els que ens amargaran l'existència al llarg de la nostra vida. I la mucositat, doncs, és això, aquest filet que et queda aquí dintre, que no hi ha forma humana d'arrossegar el cap a fora. La gent s'espanta i està aquí. I de repent, bueno, doncs mira, arriba l'hivern, arriba la primavera, ara l'hivern, per què els han constipats? Perquè el cos, doncs, bueno, sigui perquè, doncs, això que explicaves al teu col·lega, no?, que va amb mànigues a camisa, doncs, vull dir, a vegades aquestes diferències tèrmiques acaben provocant, doncs, una crisi, però que el cos hem d'interpretar que la utilitza en benefici propi, per intentar
fer neteja,
no?, drenar, doncs, tot allò que molesta i que és, i que serà el responsable d'aquella situació patològica. I això és la forma en què nosaltres, el metge que practica aquest criteri naturista, o sigui, un criteri, jo diria, al cap i la fi, de més de sentit comú, no? Mm-hmm. Doncs, clar, si això ho saps transmetre al pacient, si aquesta família que ens ha visitat, a partir d'aquesta visita, quan tu els dius, bueno, i el nen que menja, i la iaia que menja, i vostè que menja, llavors et dones compte que, esclar, els hàbits dietètics són no dolents, són pèssims, no? Per exemple, la mare, la iaia, quan la veus, presenta anatòmicament, físicament, una acumulació de greix, sobretot aquí, una massa abdominal, que això és típic en aquelles persones que en aquests moments s'han fet com una mena d'intolerància al gluten. Uh-huh. I quan dic al gluten, és curiós perquè aquesta iaia em preguntava, què vol dir gluten? Clar, ella no sabia de què jo li parlava. Jo dic, sí, el gluten és, el que, doncs, és una proteïna que està present en el blat. I diu, ah, però el blat és bo, no? I llavors jo li vaig dir, a veure, el blat és bo o no és bo? És a dir, en aquests moments, com que el blat ha estat tan manipulat, mm-hmm, llavors resulta que apareix en aquest nou blat, que és manipulat genèticament, un element que ens va contra nosaltres. A nosaltres ara resulta que els humans ens manca un enzim que no podem... I això no ens permet pair aquest blat. I d'aquí ve les conseqüències...
Una digestió més pesada.
No, i d'intoleràncies i al·lèrgies. Mm. Llavors aquesta senyora em recorda... Jo dic, vostè se'n recorda quan era petitona? Perquè aquesta dona té la mateixa edat que tinc jo. I llavors ella m'explica una cosa que m'ha fet moltíssima gràcia, que diu, jo recordo que quan era petita... Dic, vostè... Jo li vaig fer una reflexió, li vaig obrir una... Dic, vostè se'n recorda quan era petitona? Vostè és de Lleida, per tant, estava rodejada de camps de cereal, uh-huh, no?, de conreus de cereal. I diu, nosaltres jugàvem i ens amagar-nos a dins del blat. És a dir, el blat els cobria. Dic, i ara els cobria el blat? Diu, no. Diu, el blat avui, el blat actual, no ens passa més enllà del genoll. Al punt de que aquesta iaia deia, aneu, nens, els deien els pares, aneu en compte, perquè a vegades en el blat s'hi adormien, anaven a dormir a fer la siesta...
I no se'ls veia.
Bueno, gent que potser... o trobar-te amb algun animaló, amb una serp, uh-huh, i llavors, clar, els perdies de vista, això no passa avui.
Clar.
Doncs, bueno, aquestes coses és el que nosaltres intentem anar explicant a la gent, obrint-te els ulls en el sentit de dir, a veure, per què el blat avui és dolent? Per què hi ha tantes... Per això. Recomanem civada. Per què recomanem civada? Perquè potser no ha estat tan manipulada com el blat. I perquè la civada potser no porta el gluten que porta el blat, que és, doncs, això, un pou de tants i tants conflictes de salut, no?
No només diagnosticar, sinó també il·lustrar, educar una miqueta, fer una mica de pedagog, suposo, amb els pacients.
Sí, és el que ens toca. Vull dir, bàsicament, això, exacte, una pedagogia de la, del dia a dia, no?
Doncs l'esperem aquí la setmana vinent perquè continuï il·lustrant-nos, evidentment. I els nostres oients, recordeu que si voleu demanar cita amb el doctor Miquel Pros, es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona i el telèfon és el 93 212 1504. 93 212 1504. Doctor Pros, fins d'aquí 7 dies.
Adéu-et, bon dia.
Adéu. Thank you.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.